Prop de 9 minuts ens separen ja des del punt de les 2 de la tarda. Ens atem tertúlia fins a 3:15. Avui amb la companyia del Sergi Ricard. Sergi, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
I també del nostre company, en Pere Moliner. Pere, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Amb vosaltres, temes que tractarem i que posarem sobre la taula, tema obres, infraestructures, costos i també, lògicament, de les conseqüències, no?, que puguin haver-hi després d'haver conegut, no?, les dades sobre sinistralitat laboral. Vinga, anem a Sant Julià perquè avui s'ha adjudicat per 1,8 milions d'euros la construcció del pont que unirà l'Avinguda Francesc Cairat amb la desviació de Sant Julià. Sembla ser que el projecte s'acabarà el desembre del 2009, tindrà el cost global dels 8 milions d'euros. Són xifres, no?, que es posen sobre la taula, però bé, sembla ser, doncs, que es dona continuïtat a una obra que ja es va iniciar en el seu dia i que ha de servir per descongestionar, no?, la travessa de Sant Julià de Lòria, tant de baixada com de pujada cap a Andorra la Vella, que sempre, doncs, es fa com un embut, no?, allà.
Bueno, és que, a veure, aquí al país el que tenim és el que tenim, i és la carretera. La gent ve per carretera i hem de facilitar l'entrada al país, que bé, no oblidem que visquem d'això. Nosaltres ja vam dir en el seu moment que per nosaltres era més prioritari aquesta entrada al país perquè visquem del turisme que no pas, per exemple, el túnel de Dos Valires, que a més es va fer amb 4 carrils, 2 túnels, que dius, tampoc feia falta, no? Sempre quan hi ha vaques grosses gastem a lo gran, i després aquest pressupost, si no recordo malament, eren de 20 i pico milions, i ara s'ha pogut rebaixar a 8, o sigui, anem a veure, les coses sempre es poden fer millor, i sí que estic d'acord que es tiri endavant aquesta entrada. No pot ser que algú que estigui de Barcelona trigui 3 hores a arribar a Sant Julià i després es tiri 3 més per arribar a Andorra. O sigui que jo estic totalment d'acord que es faci. Lo que no, com sempre, és no fer-ho a lo gran com hem fet fins ara, no? De ser ja una mica més conscients de que les coses s'han de fer amb la despesa que es necessite, però tampoc fer duplicitats, com per exemple el túnel dels Dos Valires en fent 2 túnels, que a més ara has de pagar el manteniment dels 2 túnels, que podrien, per el tràfic que té, podrien tancar un i almenys estalviaríem el manteniment d'aquest túnel. Per què ho fan? Suposo que per no reconèixer que s'han equivocat i que l'obra és faraònica i que no feia falta, no n'hi ha tanta circulació allà.
Potser jo diria que és una obra que és necessària, però jo m'atreviria a parlar d'una obra faraònica que sempre he pensat que era necessari que hi hagués, precisament des d'Encamp, potser fins a la frontera d'Andorra, un túnel encara molt més ambiciós que el que hi ha actualment. És a dir, que el pas de la casa pogués estar connectat directament d'una manera, o directament la frontera franco-andorrana amb, diguem, les rodalies de Canillo, per entendre'ns, pogués haver una connexió molt més directa. És una cosa que sempre he pensat, crec que potser és una obra massa faraònica pels gustos, però jo crec que no seria una mala idea tampoc. El que tinc bastant clar és que precisament hauria estat una bona idea, però ara els números ja no acompanyen, i aquestes èpoques de grans projectes estil túnel de Dos Valires ja s'han acabat, i ara toca administrar amb molta més prudència el que hi ha i fer projectes una mica més assequibles com aquest.
De fet, també veurem què és el que diuen, no?, també els veïns de la parròquia, perquè lògicament el fet de construir, doncs, aquests vials deixa una parròquia que, tal com ja la tenim ja des d'anys enrere, no?, de que ja l'han qualificat, doncs, com una parròquia dormitori, una parròquia, doncs, que costa, doncs, a fer arribar-hi la gent, tot i que se'n fan de moltes accions per tal de portar, no?, no només turistes, sinó gent d'aquí al país. Veurem també, doncs, què és el que diuen.
Justament per això no estaria d'acord amb el que has comentat de fer un túnel directe d'una banda a l'altra, perquè no passaríem per enlloc, no? El cas més clar el tenim en Camp, i en Camp encara està més fluix que, per desgràcia, que Sant Julià.
I d'aquí pots parlar.
I d'aquí puc parlar també. Quan es va fer el desviament, però no tota la culpa és el desviament. A mi em fa molta ràbia quan tothom diu, no, va ser el desviament. No, cuidado, que aquí no és tot el desviament. Per exemple, per mi el Funicamp hauria d'estar més al centre. Llavors tu faries que sortissin des d'allà. A la Massana ho van veure i ho van fer així.
I mira com
però,
ha canviat
clar,
la Massana. També.
Tots els veïns no volien tindre al centre, però bueno, ara ho patim. O sigui, a vegades les decisions que prenem tenen les seves conseqüències i són difícils de portar. també ajuda que els empresaris tenen camp als hotels no s'han arreglat en molts anys. L'únic que està mitjanament decent estem parlant del Guillem. Llavors, clar, si no n'hi ha ni per la nit, ara tanca l'última discoteca que hi ha, el Suski, ha tancat ara mateix. O sigui, no tens ni nit, no tens dia, no tens res. És normal que al final el turista no vulgui anar allà. Les inversions a la parròquia, a l'època de l'Alís, me'n recordo que solament va ser un pont que va fer com a gran inversió i poca cosa més. Fins i tot es va carregar el jovent amb les festes, la gent que portava això i portava bones festes i el crescar i totes les festes que es feien, que recordo que a l'època tot el jovent pujava en camp perquè s'ho passava genial en camp.
És que jo crec que aquest és un dels punts potser més interessants del que estàvem dient. És a dir, jo dic que en èpoques bones potser hauria estat una bona idea el Gran Túnel. Ara ja crec que ja és inviable econòmicament i socialment, la gent no permetria una obra faraònica com aquestes. Per tant, és el que podria haver estat i no ha estat. Però jo crec que la part més interessant per mi és precisament el que deies, és a dir, en camp està perdent molta pistonada en els últims anys, a Sant Julià també, i què fem per revitalitzar-lo? En camp, a mi em va sorprendre una dada molt curiosa. Entre el 2010 i el 2017 va ser l'única parròquia que va perdre població. Totes les parròquies van perdre població amb la crisi econòmica, perquè molta gent va abandonar el país. Però l'única que el 2017 havia perdut població respecte al 2010 era en camp. Sant Julià ha augmentat la població, però és evident, és bastant públic i notori que Sant Julià va crear el projecte de Naturlàndia per intentar revitalitzar-ho. Allò va fer que les arques del comú doncs, es deterioressin molt. El projecte del rafting no sembla que de moment vagi molt bé. Fa un any o dos anys, recordo que la presentació...
Que el tenim en stand-by.
Sí, el projecte del rafting, tal com està baixant l'aigua, ara seria els dies ideal per baixar, i el fet que ja no s'estigui aprofitant vol dir alguna cosa. Jo recordo que vaig fer rafting a Llavorsí precisament fa 3 anys justament, dia amunt, dia baix, era perfecte. Ara seria el moment ideal per començar a fer rafting aquí a Andorra. Per tant, el fet de que no sigui, ja no hagi començat a l'abril, que era per cert la data anunciada, ja vol dir alguna cosa. En canvi, Sant Julià, jo diria que és, per focalitzar-lo, jo crec que són les grans perdedores dels últims 20 anys del creixement d'Andorra. Probablement també Andorra la Vella estigui perdent pistonada, però clar, Andorra la Vella segueix sent la parròquia central del Principat. Però clar,
quina altra... pistonada amb més Caldes, o sigui, si ho comparem, sí, no amb la resta.
Sí, perquè anava a dir, quan un perd pistonada és que va en benefici d'un altre.
Sí, jo explicaré una cosa molt tonta. Jo i un amic meu a Andorra vam anar a la muntanya i ens vam trobar un turista castellà que ens deia que després d'estar uns dies a la muntanya se n'aniria al centre d'Andorra i dient, sí, a un lloc que li diuen Escaldes en Gordany, allà és al centre. I clar, nosaltres com? Acostumats a dir vinguda Meritxell, el centre d'Andorra i d'Andorra la Vella, i ens vam adonar que probablement tenia raó. És a dir, el senyor, que no tenia cap més referència que li havien dit a l'agència de viatges, doncs vam constatar que l'avinguda Carlemany ara s'ha convertit en el que fins durant dècades havia estat l'avinguda Meritxell. Llavors, però diguem que aquesta pèrdua de pistonada respecte a Escaldes en els últims anys no és tan, diguem que no és una cosa tan lesiva com la pèrdua de pistonada evident que ha tingut en camp, que recordem-ho, fa 20, 30, 40 anys era un dels motors del país, ho segueix sent, però menys, i Sant Julià de Lòria. Recordem que Sant Julià de Lòria, vaja, recordem, no, potser no és gaire sabut, perquè que Sant Julià de Lòria, i no fa molt de temps, vull dir, menys de 50 anys, era la parròquia més rica del país. Qui ho ha vist i qui l'està veient?
Bueno, aquí amb els encampedans hi ha això, el comparatiu amb la Massana, no? Perquè recordem que fa 20 anys en camp era moltíssim més gran que la Massana. La Massana estava lletja, realment estava lletja, els edificis eren en desordre, i en camp era molt més maco, i avui en dia ha passat per en camp i passat per la Massana, que solament per passar-hi la gent ho sabrà, la diferència que hi ha, els comerços funcionen, hi ha gent al carrer, hi ha restaurants oberts, hi ha discoteques, o sigui, la diferència és brutal. I llavors, aquí és quan em dona a pensar dels polítics que hem tingut en camp, a lo millor no tots han tingut tots els encerts que haurien d'haver tingut.
I què és el que ha fet mal en camp? Perquè, clar, s'apunta el Vial, però el Vial tampoc deies que no ha estat, doncs...
Els pitjors anys que jo vaig veure va ser l'època de l'Alís. Són els que vaig veure que la parròquia menys es movia i cada vegada anava baixant. Aquesta és la sensació meva, eh? Després tindríem que analitzar lo millor més anys, perquè per exemple la del Mas, que jo he parlat amb ell i ell es va trobar un comú sense diners i llavors dius, bueno, i és que l'únic que he de fer és almenys no endeutar-me més, perquè a més va sortir la famosa llei de l'arreglador. Llavors el que va fer és una gestió, no va fer una inversió, i amb ell, tal com ho va dir, li vaig veure la cara, li va fer mal no poder invertir i anar a fer créixer la parròquia, sinó almenys no endeutar-se més, no? O sigui, aquesta per mi ja està descartada. L'època del Mas ja, en canvi, ja es veia desfasada comparat a la Massana. Una de les coses que sí que va fer la Massana, que jo almenys ho vaig dient des de fa molts anys, és apostar per la muntanya. Cap parròquia ni al país estava apostant per la muntanya perquè deien que era un turista que no donava diners i que et deixava bosses a la muntanya, no? O sigui, era una autèntica aberració. O a les caravanes, que la gent té una caravana de 50.000 euros, 60.000 euros, i em poden dir que és gent pobre, no? No s'apostava per això. La Massana va ser el primer que realment va començar a apostar per la muntanya. Després va començar el govern, que això ho van felicitar, evidentment, perquè si, sempre que sigui una bona idea, doncs és benvinguda per tothom. Però la clau de la Massana, sobretot, ha sigut aquesta, apostar per la muntanya. Les bicis, els hi ha funcionat, i en comptes de fer coses diferents a Encamp o a Soldeu o el que sigui, copiem-lo de l'altra banda. Ostres, per què no mirem una mica com a país i fem coses diferents, i que no ens facin competència entre nosaltres mateixos? Fem coses que tinguin cabuda, siguin quads, sigui cavall, sigui el que sigui, que cada zona tingui la seva cosa, i així farem país. Per desgràcia, l'únic que es veu és dos empreses que competeixen una con l'altra i diu, tu tens bicis, et funciona, jo també me l'agafo, i així ens traiem els clients. No val la pena, senyors.
Jo crec que això posa de relleu una cosa que crec que és bastant interessant, que és la voluntat política. Per exemple, parlàvem abans d'Escaldes. A mi el Marc Calvet, em va confessar, es pot dir, perquè és una cosa per mi que és increïblement positiva, em va dir que ells no portaven al programa efectivament la peatonalització de l'avinguda Carlemanya, de convertir-ho en Vivant, però que es van arriscar i que els hi va sortir bé. Força bé. Força bé, almenys l'opinió majoritària i tal, és que els hi va sortir força bé. Dient, llavors a mi m'ho va dir, dient, podíem haver fet surfing en la política. Jo li vaig preguntar de forma innocent, dient, però això es pot fer? Dient, i tant. Llavors no em va voler dir els noms, no els hi preguntarem, no fa falta, en qui estava pensant, però és veritat que moltes vegades els polítics, nosaltres estem acostumats a criticar-los, i probablement moltes vegades amb raó, però hi ha vegades en què s'ha de valorar els encerts de qui té iniciativa política, i també valorar a vegades quan la iniciativa política no ha sortit bé o no ha sortit tan bé. Per exemple, és evident que la peatonalització de Carlemany ha estat bastant encertada, amb els seus defectes, però bastant encertada per la parròquia Escaldes, jo diria que pel centre del país, però per tot el país, però bastant encertada.
En contra del que jo pensava, i ho he de reconèixer.
És una evidència, ara ja no nega ningú, que també un altre cònsol escaldenc que va decidir apostar per Caldea, que el van tractar fatal, i ara Caldea, no crec que hi hagi ningú que s'atreveixi a dir que Caldea és un dels grans motors impulsors del país. Per el que fas a Julià de Lòria, sembla ser que el rafting no està donant els resultats que es pensaven, ni evidentment a Turlàndia, però hi ha hagut aquesta iniciativa política. I a la Massana, recordem que quan el cònsol Garrallà va apostar per posar el telecabina al centre, li van ploure crítiques, moltes crítiques, i va haver querelles, vull dir, va haver un cert desgast polític. També és veritat que va instal·lar el telecabina just davant del hotel que regentava, tot s'ha de dir.
Bueno, i després va denunciar perquè li paguessin perquè li feien soroll. Però sí, bueno.
Tot s'ha de dir que la batllia va arxivar, la denúncia.
Sí, però va arribar. O sigui, el vas muntar tu i després ho denuncies. Però bueno, són d'aquelles circumstàncies que ens trobem amb els polítics, no? No, jo sempre he dit, i crec que aquí en aquesta casa ja em coneixeu, que dic tant els encerts com els problemes que jo hi veig. Evidentment, a vegades també m'equivoco, com qualsevol i els polítics actuals i els futurs s'equivocaran en algun moment, però espero que tinguin més encerts que no equivocacions. Res més dir que, bueno, quan va començar a proposar-se el tema de la muntanya i que ara estem traient tant partit i que estan venint tants ciclistes, jo ho vaig felicitar, no tinc cap problema. Sempre hi ha a vegades un però, no?, de que moltes coses que estem fent ara ja les estàvem parlant fa 20 anys i probablement si les haguéssim fet fa 20 anys la cosa aniria diferent, no? Però bueno, mai és tard si la dita és bona.
Tot això us volia parlar, doncs, que ja sabem que no només aquesta obra, doncs, que començarà, sinó tenim un país en obres, com ja sabeu, a l'Avinguda Meritxell, també a Escaldes Engordany.
Se plou una mica allà, no?
A l'Avinguda Escaldes Engordany, no? Doncs que també, doncs, està fent aquestes obres de remodelació, d'envelliment, i de fet d'altres tipus d'obra, que això doncs em porta a parlar, doncs, amb l'altre tema amb el qual, doncs, encarem ja aquesta recta final de la tertúlia, és que la CAS, doncs, ha fet públiques, no, aquestes xifres en què l'any passat es van pagar 5,2 milions d'euros en baixes provocades per accidents laborals, i que això, doncs, ens porta a parlar d'aquests 2,7 milions en prestacions mèdiques derivades. Són xifres superiors a les del 2016, i tot bé donat, sembla ser, doncs, perquè amb l'increment de l'activitat econòmica i sobretot en el camp de la construcció, doncs, ha fet que això també vagi en augment pel que fan els accidents laborals. D'aquí també que es posi el fil a l'agulla, no? Per apostar per la prevenció, també per la formació, seguretat, etc, etc.
Jo tinc una dada, una hipòtesi complementària, que no és meva, és d'un dels especialistes en riscos laborals del Principat, que és Josep Maria Gavernet, que a veure, bàsicament i resumint, els accidents laborals a Andorra són de mitjana 9 vegades més alts que la Unió Europea i 3 vegades més alts que Espanya, que és un dels països més alts. Per què es produeix això? Bé, podrien haver moltes hipòtesis, però hi ha un fet que és significatiu. La cultura de riscos laborals, de posar multes per entendre'ns a qui no faci bé les coses a la feina, als països del nord d'Europa està implantada des dels anys 50. Als països del centre d'Europa està implantat aproximadament des dels anys 70. Itàlia, Espanya, des del 1995-94. I Andorra es va començar a sancionar des del 2014, si no recordo malament, any amunt, any avall. Això què significa? Doncs hi ha una correlació relativament exacta entre els anys en què es posen multes i en què els llocs en què es fan més ben fets. Nord d'Europa, doncs, menys riscos laborals. 60 anys de cultura de riscos laborals. Centre d'Europa, més riscos laborals que el nord d'Europa, però menys que el sud. 30-40 anys. Sud d'Europa, el més desastrós. Andorra, els resultats més lamentables. Per què? Doncs perquè aquí s'han començat a posar multes des de fa 4 o 5 anys. I això jo ho enllaçaria amb una cosa que és una de les meves petites obsessions, que es parla poc, que és que Andorra és un dels llocs en què, teòricament, amb això la realitat, la percepció, jo no m'atreviria a dir-ho, no? Però en què els conductors andorrans tenen fama de conduir pitjor quan surten fora d'Andorra, i Andorra no és, probablement no sigui així, i és un dels llocs on les multes són molt més barates. Més barates, les multes són més barates a Andorra que a Espanya i que a França. Per què? Doncs són 5, 6, 7 vegades. No s'han actualitzat el codi de circulació, ara sembla que es va fer una petita actualització, es va fer una actualització, però multa per conduir, per exemple, sense cinturó a Andorra és molt més baixa que a Espanya o que a França. Clar, això diu moltes coses.
Pues lo que dic, com sempre, he de felicitar el govern, que almenys va fer la llei, aquesta llei, perquè no la teníem, o sigui, els empresaris feien el que els donava exactament la gana. Ho fem tard, ho fem en un moment de crisi, apretant més els empresaris, i clar, en 2 anys, 3 anys que realment s'està implantant, hi ha moltes empresaris que encara no la compleixen, i el govern no fa res per evitar això.
Ja existeixen uns controls, no?
Jo no els he vist. Jo sé el que està fent la meva empresa. La meva empresa ja fa molts anys, des que va sortir la llei, ja complíem, certa manera, una llei espanyola, perquè sabíem que tard o d'hora arribaria aquí, però ja per mirar per al treballador, ja no és que ningú t'obligui. Jo no n'he vist ni escoltat. Si n'hi ha o no n'hi ha, jo no estic a totes les empreses, més impossible. Si no m'arriba un empresari o un treballador, mira, que aquí han vingut. El que sí que sé és d'algun treballador que diu, tu has anat al metge medicinal perquè ho has de controlar amb totes les feines. I alguns m'ha dit, no, jo encara no ho he fet. A partir d'aquí, què em queda per pensar, no?
Sí que hi ha cultura, sí que hi ha unes sancions, sí que hi ha expedients sancionadors, però probablement queda bueno, l'exemple de per posar-nos de Suècia, vull dir, per arribar a Suècia doncs encara faltarien potser 50-60 anys més en aquesta línia, és a dir, més multes, més sancions, i a poc a poc...
I no hauria... sempre és culpa del treballador, cuidado, que això sí que m'agradaria, no és culpa de l'empresari, perquè també trobes treballadors que ara sí que ja hi ha una llei i la veus que no s'ata al cordill de vida, o... No sé si m'explico, que s'ha de mirar molt bé perquè s'ha d'acusar el que toca. I aquí hi ha dos parts, que és el treballador i l'empresari.
Bueno, és que probablement perquè ens adaptem a... Les persones tenim tendència a adaptar-nos al mitjà on estem. I si treballar, per exemple, en una obra, doncs la possibilitat de sancions i tal no és vista molt llunyana, o... Bah, pues hi ha una certa deixadesa, un deixar fer, i el treballador moltes vegades pues, per mandra, pel que diran, pel costum, per por, pues, probablement també pateixi aquesta deixadesa. Llavors aquest és un cercle pues, això,
que es diria que tancar i que realment s'apliqués com Déu mana.
Sergi, Pere, Sergi, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquests minuts. Gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies a tu.
Ho deixem aquí nosaltres i tornem demà a la mateixa hora. Que acabin de passar molt bona tarda. Adéu-siau.